Tornar a la xarxa més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. En el primer aniversari d'aquesta tragèdia, els concentrats han col·locat mantes tèrmiques a terra amb el nom de totes les víctimes, han fet 5 minuts de silenci i han acabat amb crits de Mazón dimissió i Mazón a la presó. Després han enganxat una marxa que s'ha dirigit fins al restaurant El Ventor, on aquell dia el president de la Generalitat Valenciana estava dinant. I a més, avui, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats en la sessió de control del govern espanyol, que precisament ha començat amb un minut de silenci en senyal de record de les víctimes.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho, pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Com sentia, en Pedro Sánchez haurà de compareixer demà al Senat en la comissió d'investigació de l'anomenat cas Coldo. Encara en política, ja està en marxa la consulta a les bases de Junts per avalar o rebutjar el trencament de relacions amb el PSOE. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'obre ara a desbloquejar la proposta dels juntaires precisament contra la multireincidència. I uns 200 efectius dels cossos d'emergències han participat en un simulacre d'accident químic al port de Tarragona amb 3 ferits i activació de pla secta. L'objectiu era comprovar el correcte funcionament dels protocols i la coordinació de tots els equips. Un cop fet, es pot dir que ha funcionat segons el previst. Ha fet l'empresa Terquimsa i simulava un accident durant una descàrrega d'un producte en fuita en un vaixell. Israel, que anuncia que reprèn l'alto el foc a Gaza després de deixar més d'un centenar de morts en els bombardejos de les últimes hores, entre els quals hi ha 34 menors i 9 dones, segons xifres dels dipòsits de cadàvers i la defensa civil palestina. Mig matí, Israel ha anunciat que atura els bombardejos, tot i advertint que respondrà fermament a qualsevol violació per part de Hamas.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 29 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. La nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, avui ens portarà un esdeveniment molt relacionat amb el blau. El nostre meteoròleg de confiança ens parlarà dels perills dels fenòmens meteorològics. Els dimecres també són sinònim de medi ambient. Vindrà el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, acompanyat per reflexionar sobre l'energia nuclear. I acabarem el programa d'avui amb un nou capítol, una nova entrega de la secció d'Això no ho sabia, de curiositats sobre el nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ronda Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda i bona tarda a tothom, molt bé. Avui ha plogut.
Sí, avui fa,
fantàstic,
fa un any de la Dona de València. Ho estan commemorant avui pel País Valencià i també tot això està coincidint amb un huracà que ja ha afectat a Jamaica, que ja ha provocat algunes víctimes mortals, que anava cap a les Bahames, o sigui que estem de temporals.
Sí, sí, mirant cap al cel sempre, eh?
Ah, sí.
Si no és per una cosa, és per l'altra.
Avui en parlarem de tot això. Anem a saludar a la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tothom. Bé, molt bé. Bé, dimecres, avui, com dieu, ja ha plogut, ja comença a fer així una mica de fresca, que el que comentàvem estos dies anteriors, que ja tocava, no? Que no és normal que estàvem a mitjan octubre en maniga curta i ara ja toca, la setmana que ve ja és novembre, és a dir que, benvingut, sigo, lo fred.
Home, fresca, fresca, de moment encara no molta. Encara no, però, pot anar sense jaqueta.
Sí, sí, evidentment, però que si fa esta progressió cap al fred, perfecte.
Ah, sí, així estarem. Anem a saludar també en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, per aquí, per l'Escala, el que deies, el temps passa, però, com deia aquell, les cagades, entre cometes, queden un any de la Dana de València i avui estem mirant tot plegat. Sembla lluny, però el que tu deies abans, si parlem de l'huracà que acaba de passar a Jamaica, d'avui mateix, que hi ha hagut inundacions molt importants a Huelva, a Sevilla...
A Huelva, sí, sí. A Andalusia hi ha hagut inundacions importants avui.
Entre uns 100 i uns 170 litres per metre quadrat han caigut aquest matí. Per tant, fenòmens que es repeteixen, però com el ser humà no ens ho pega una vegada amb la mateixa pedra, sinó que ho fa 500 milions de vegades, així estem.
Avui en parlarem d'això, anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, aquí també una miqueta passats per aigua, eh? També plovent una miqueta, però plovent bé, no com va passar ara fa un any.
I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, igual que els companys, també plovent una miqueta, va fent tot el dia, fa fresqueta cap al vespre sobretot. Bé, anar tirant cap a aquesta tardor, ja cap a l'hivern. Bé, bon temps, bon temps.
Bon temps, això de bon temps no existeix. El Sergi Corral t'ho explicaria, no existeix ni bons ni mal temps.
Això segons qui se'l mira.
Ah, efectivament.
Clar.
Vinga, va, deixem el temps aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que troben un home mort a la platja Desmonestria, Sant Antoni de Calonge. Sergi.
Doncs sí, Marina, en successos podem dir que la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort d'un home a qui van trobar ahir a migdia, la plaça que van trobar mort ahir a migdia, a la platja del Desmonestri, que és el nucli de Sant Antoni. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a quarts d'una i es va mobilitzar efectius de la policia local de Calonge, Sant Antoni de Calonge, Mossos, bombers i Guàrdia Civil. Es tractaria d'un home de 45 anys que anava vestit i que podria haver mort ofegat. Els investigadors no van trobar indicis de mort violenta, per bé que l'autòpsia haurà de confirmar definitivament la causa del decés. La investigació ha estat assumida per la policia judicial de la Guàrdia Civil, atès que aquest cos és qui té competències en l'àmbit marítim.
El Club Nàutic L'Escala i l'Àrea Bàsica de Salut apropen al mar els pacients que han patit un càncer.
Doncs sí, com bé dius, el Club Nàutic i l'Àrea Bàsica de Salut de L'Escala impulsen tres noves activitats nàutiques, terapèutiques, amb l'objectiu de millorar el benestar físic i emocional dels pacients. D'aquesta manera, l'ús del mar i les activitats marítimes es consoliden com una eina terapèutica i s'incorporen a les propostes de salut comunitària que ofereix l'ABS de L'Escala per la recuperació física i emocional dels pacients, el que ells anomenen Salut Blava. Aquest projecte té com a punt de partida la prova pilot, pionera, que es va dur a terme entre els mesos de juny i juliol, amb el suport també de la Universitat de Barcelona i d'IPSalut, en què pacients amb trastorn d'ansietat participaven en sessions de navegació de vela lleugera del Club Nàutic L'Escala per a millorar el seu benestar emocional. La prova es va fer en el marc de postgrau d'especialització en benestar psicològic de Salut Blava de la UB, i s'ha iniciat un estudi innovador que vol avaluar l'impacte real d'aquestes activitats nàutiques sobre la salut mental. Aquest mes d'octubre reprendrà aquesta activitat de vela lleugera i s'amplien les propostes relacionades amb el mar per adreçar-se a nous grups de pacients. La tercera consisteix en el Dragon Boat, que ja havíem parlat aquí a la Randa Mar, el bot dragó, que gràcies al suport econòmic de la Fundació La Caixa, aquest curs 2025-2026 es podrà oferir de manera gratuïta. És una modalitat de piragüisme provinent d'antigues tradicions xineses amb la figura del drac com a símbol principal. És apte per tothom, fàcil d'aprendre i no necessita experiència prèvia i permet als palistes practicar l'exercici a l'aire lliure reforçant el sentit d'equip i l'objectiu comú. Aquesta activitat, concretament, està destinada a persones que hagin passat per qualsevol classe de càncer, buscant millorar la seva qualitat de vida i incidir en aspectes emocionals i socials com el treball en grup i l'autoestima.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Les obres del passeig del carrilet de Deltebre continuen avançant a bon ritme i consoliden un dels projectes més importants de la història recent del municipi Cel.
La intervenció, amb un cost total de 3,8 milions d'euros, té com a objectiu principal reduir el risc d'inundacions a través de la canalització i el bombeig de les aigües del Préstamo, alhora que impulsa una transformació urbanística de la façana nord del poble. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
A Deltebre ens inundem perquè la xarxa de pluvials no està ben resolta. Venim d'una segregació, 48 anys d'història, pues que no s'ha fet les inversions necessàries per tenir una xarxa de pluvials com toca, i a les zones on hi ha xarxa de pluvials com toca no hi ha la part d'evacuació que sigui fàcil. Per a poder evacuar el riu, les tuberies en contrapendent, que és el que estem ara arreglant, i per a poder evacuar els sistemes dels regants no hi havia tampoc bombejos ni el calatge suficient com per a poder sortir en cas de tempesta. Per tant, el tema del passeig del carrilet, que pareix un concepte molt senzill, pues al final aquí va lligat moltes coses.
Actualment s'estan executant els treballs de la segona etapa de la primera fase, que comprenen un tram de 1.100 metres entre la rotonda del Camp Nou i el carrer Pescadors, a tocar de la carretera TV3454. Del total de la inversió, 2 milions provenen de subvencions i la finalització de les obres està prevista per al juliol de 2026. La segona etapa del projecte inclou la construcció de dos dipòsits de regulació d'aigua amb capacitats de 402 i 345 metres cúbics i la instal·lació de dues bombes principals. La més gran podrà evacuar fins a 30.000 litres, reforçant així el drenatge hidràulic de la zona. A més de la millora de la seguretat, la transformació del passeig també comportarà una aposta per la mobilitat sostenible, amb la incorporació d'un carril bici i l'enllumenat amb fanals de nova generació. Amb l'execució d'aquesta etapa i l'aprovació del projecte de la tercera, Deltebre avança en la reconversió del desaigüe del Préstamo en un nou espai de cohesió i atracció turística.
El que han volgut és adesentar, a més, la façana nord, i la façana nord de la cava, en aquest cas, com s'adesenta? Pues en aquesta obra de canalització, que no és circular, sinó que la fem rectangular, que això permet fer una base damunt, que aquesta base damunt acabarà sent un carril cicloturista de bicicleta i que acabarà unint el passeig fluvial d'una banda fins a l'altra.
El cost global de la primera fase, que inclou tres etapes, s'estima en prop de 12 milions d'euros. Segons fons municipals, la meitat d'aquest fons provenen de subvencions d'altres administracions, mentre que la resta s'assumirà amb recursos locals.
El Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l'Ebre tancarà d'aquí a pocs dies la temporada 2025 amb uns resultats excepcionals que confirmen la seva maduresa i el seu paper com a referent del turisme nàutic a la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre i Catalunya.
Les vendes totals han crescut un 34,5% respecte al 2024, assolint un nou màxim històric. També s'ha registrat un augment del 79% dels clients online, fet que reflecteix l'èxit del procés de digitalització i la consolidació de la web nautipark.com, així com la seva presència en altres plataformes digitals. Aquestes dades es van presentar durant la trobada de la Comissió d'Administracions Públiques del Nautic Park, celebrada a l'Ecospai de Miami Platja. La reunió va comptar amb la participació d'alcaldes i regidors dels municipis de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre, a més de representants del Patronat de Turisme de la Diputació i tècnics municipals de turisme. Maria José Castellano, regidora de Turisme, va ser la representant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Este creixement de reserves ens indica que s'està fent una molt bona feina i és que sense cap dubte la Unió fa la força i està clar que els pobles que formen part del Nàutic Park, si treballéssim sols no podríem obtenir els beneficis que hi ha amb este treball en equip i la suma de l'esforç de tots. Per part del nostre municipi seguirem formant part d'este projecte tan consolidat i tan engrescador i esperem que esta col·laboració mútua segueixi prosperant durant molts més anys.
Pel que fa a la presència digital, el canal web ha experimentat un increment del 35% d'usuaris i un 50% més de visualitzacions, amb una retenció d'audiència cada vegada més alta i una millora constant en posicionament orgànic. Aquest impuls confirma una estratègia digital sòlida i equilibrada, basada en la combinació entre visibilitat orgànica i campanyes de pagament eficients, que garanteixen presència durant tot l'any. Quant a la procedència dels visitants, Espanya continua sent el principal mercat emissor amb prop del 60% de les reserves. El mercat britànic segueix creixent amb força, mentre que Alemanya i els Països Baixos registren augments lleugers que consoliden la diversificació internacional. En canvi, el mercat francès experimenta una lleu davallada del 8%. La temporada 2025 marca també l'inici d'una nova etapa orientada a la sostenibilitat i a la creació d'experiències autèntiques amb projectes destacats com Ruta Blava, Camins de Mar i Green and Blue Ebre Experience, que uneixen mar i natura per posar en valor l'essència del territori. De cara al 2026, el Nàutic Park celebrarà 25 anys d'història compartida, un quart de segle de col·laboració entre municipis, empreses i persones unides per un mateix horitzó, el mar.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Apareix un exemplar de dofí llisat a la costa de Sitges que activa els agents rurals i membres del CRAM per provar de reintroduir-lo al mar. Carles.
Doncs sí, els fets van passar el passat 18 d'octubre quan es va rebre l'avís d'un particular que va activar el protocol de rescat mitjançant els 112 i agents rurals pel varament d'un dofí llistat a la platja de la Riera Xica de Sitges. Es tractava d'un mascle juvenil que, malgrat els diferents intents de reintroducció a mar obert, no va aconseguir recuperar un patró de natació normal a causa del seu estat alterat i tornava a encallar. Amb el pas de les hores, es trobava cada cop més debilitat. Els varaments de cetaci solen tenir un desenllaç poc favorable. Sovint, aquests animals han passat setmanes aïllats del grup, sense alimentar-se i debilitats, per la qual cosa arriben a la costa en un estat molt compromès. Tot i així, és essencial garantir-los un entorn tranquil i segur i oferir-los una atenció que prioritzi el seu benestar i els permeti tenir una mort serena i digna. L'exemplar va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de la necròpsia, amb l'objectiu de demanar informació que ajudi a millorar el coneixement i la conservació d'aquesta espècie protegida. El CRAM recorda que davant d'un animal encallat o en dificultats a la platja, cal trucar ràpidament al 112 per activar el protocol, no tocar l'animal i no provar de reintroduir-lo per la nostra propi compte.
Aquest divendres és el darrer dia per visitar l'exposició Cubelles i la seva platja, imatges que ja són història.
Doncs sí, una proposta del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, que es pot visitar fins, com bé deies, aquest divendres al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles. Una exposició que té el suport de l'Ajuntament de Cubelles i que recupera imatges entre 1926 i 1976 i que ens permeten veure com era la platja de Cubelles, els seus estiuejants i els vestits de bany típics d'aquella època. L'entitat ha recollit un conjunt d'imatges que fan un recorregut de 50 anys on es pot copsar com la vila, que es deia que vivia d'esquena al mar, es va anar transformant fins a arribar al seu auge com a destí turístic. Sense cap dubte, el principal centre d'atracció del municipi era i és la seva platja, no solament com a lloc d'oci i diversió, sinó també com a espai terapèutic. Les fotografies exposades provenen, sobretot, de l'arxiu de l'Antoni Pineda, completades amb aportacions particulars de diverses famílies covellenques i dels antics estiuejants. La mostra s'inicia amb imatges de grups joves de la vila, en una platja gairebé deserta i sense cap mena de construcció, des de la via en avall, i finalitza quan el passeig marítim, ja amb dos establiments hotelers i la pròpia platja, estaven abarrotades de cotxes i de gent, no solament de vilatans, estiuejants i turistes estrangers, sinó també de molts ciutadans que, procedents sobretot de Barcelona, feien escapades puntuals al municipi covellenc.
Aturada ara a les costes del Maresme. Diversos membres del Club de Pesca Mar Esport han aconseguit èxits esportius en pesca de competició a campionats d'Espanya i del món en diverses modalitats, Oriol.
Doncs sí, Marina, el Campionat del Món de Pesca, modalitat embarcació, l'aranyenc David Rojas ha format part de l'equip que ha quedat tercer del món, obtenint la medalla de bronze. A més, Rojas ha aconseguit la 14a posició en classificació individual. El campionat s'ha disputat a Croàcia, en una zona mediterrània d'aigües cristal·lines, on l'AM i també l'esquer havia de tenir molta transcendència en les captures, ho ha explicat David Rojas.
Tu mateix has de fer el planning de que et duri 5 hores, perquè cada prova són 5 hores i cada dia canvies de barco i canvies de rivals. En aquest cas, on estàvem a Croàcia, eren 40 metres d'aigua i pràcticament es veia el fondo. Sí, sí, aigües molt, molt, molt netes i la veritat que buscàvem fils molt prims i sobretot la presentació de l'esquer que estigués molt... Perquè, clar, al final és, nosaltres competim, però el que hem de fer és enganyar el peix. Tot el que hi ha ara és captura i suelta.
Per altra banda, l'equip de Catalunya, on hi milita també en David Rojas, ha guanyat la medalla d'or al Campionat d'Espanya d'embarcació fondejada en categoria absoluta. A l'equip també hi pren part un altre aranyenc, Juanjo Pogo, que a més és delegat de pesca d'embarcació del Club Mar Esport. En aquest cas, el campionat s'ha disputat a Palma de Mallorca, al Nàutic Portitxol, i era classificatori per al Mundial 2026. Juanjo Pogo ha explicat que Catalunya es va imposar a les Balears, València, Astúries, Andalusia, Múrcia i Illes Canàries, amb més de 80 participants que es barregen amb diferents embarcacions segons sorteig. La sort, diu, hi juga un paper important, igual també que el talent de cadascú.
Se ha pescado en la bahía de Palma y bueno, hemos tenido buen tiempo y la verdad que todos los deportistas que hemos ido de Mar Sport, del club de aquí de Areny, hemos tenido bastante éxito porque hemos tenido un cuarto y un séptimo. Y en selección hemos tenido la medalla de oro. La suerte es importante, pero también la rapidez, ¿no? Claro, en una embarcación que ya cuatro deportistas que van a un lloc que ya molt de peix, evidentemente el más rápido agafará més y será campeón.
En una altra modalitat de pesca s'ha disputat el Campionat del Món de Pesca a Boi. Per gràcia, Júlia ha quedat 5è per equips i 35 individual. Aquest campionat ha tingut lloc a Menton, a França, a tocar de la frontera amb Itàlia, una vila turística i marítima amb grans platges on hi caben els 80 participants del certamen sense complicacions. Normalment, la pesca en boia es fa des de ports, però en aquest cas, al ser platja, calia llançar l'ham molt més lluny i veure la boia a gran distància, cosa complicada amb el material habitual de pesca a la nostra zona. Ho ha explicat Albert Gràcia Juli.
Quan pesques amb boia, evidentment, una de les coses que has de fer és veure-la, no? Sí, però si no malament, ja a nivell de restriccions físiques, de visuals, has de pescar a una distància que per les boies que utilitzem, les boies que es comercialitzen i tal, ha de ser 15 metres, 20 metres de lluny, diguem-ne, des d'on estàs tu sentat, no?, pescant. Però aquí pescàvem a 70 i 80 metres. Tenir canyes que et permetin llançar aquesta distància, jo de les 15 canyes que tinc, potser dues arriben allà. vale? Les boies que tenim, de les 100 boies que puc tenir, 5 les puc veure a aquesta distància.
Per acabar la temporada, queda una sessió de competició de pesca al curri a les instal·lacions del Mar Esport, en aigües aranyenques, i a nivell català, abans d'acabar l'any, es disputarà a Mataró el campionat Màster Veterans.
I aquests dies de Tots Sants, per postres a totes les taules, sol haver-hi panellets, però no tot acaba aquí. Al Maresme tenen una petita delícia que hi pot competir perfectament, les masnovines.
Exacte. Les masnovines, creades als anys 60 al Masnou, són un dolç artesanal que combina pa de pessic, crema catalana, conyac i poma. Al Masnou, al Baix Maresme, hi amaguen aquest petit tresor de la rebosteria catalana. Les masnovines s'han convertit en tot un símbol local i en el tancament ideal d'un bon àpat, en especial per als amants de la crema. Les masnovines destaquen per la seva elaboració acurada i per una combinació de textures i sabors que és realment seductora. Tenen la base feta d'un suau pa de pessic enrotllat que amaga una capa de crema pastissera catalana, un lleuger bany de conyac que aporta aroma i manté la melositat del bescuit i una generosa capa de crema catalana cremada i caramelitzada que ofereix un contrast cruixent i un sabor intens. I el toc final, un subtil acabat amb gelatina de poma que dona frescor i un lleuger contrapunt àcid a la dolçor. El suau pa de pessic, el trencadís de caramel, el toc alcohòlic i la frescor de la poma converteixen les masnovines en una proposta irresistible per als amants dels dolços artesanals i de la crema catalana. Les masnovines continuen elaborant-se de manera artesanal al Masnou, tant a la pastisseria Miquel, que és on van ser ideades i creades, com també a David Pastisser, pastisseria Confiteria La Moreneta i forn de pa Font.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la plataforma Celnet denuncia la manca d'acció institucional que manté la població exposada a substàncies tòxiques com el benzè i l'1,3-butadiè. Tres informes de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona determinen que la Generalitat té les eines per controlar i sancionar els problemes de contaminació. Tres universitats catalanes han presentat tres informes científics que evidencien la viabilitat legal de regular la contaminació industrial al Camp de Tarragona. Els investigadors reclamen una legislació que fixi límits clars pel benzè i l'1,3-butadiè, compots altament cancerígens presents al Camp de Tarragona. Els informes de les universitats detallen estudis de la qualitat de l'aire pel que fa a concentracions de compostos orgànics volàtils als municipis del polígon nord, concretament al Morell, Constantí, Vilallonga del Camp, Perafort i Puigdelfí. Els investigadors alerten que la continuïtat d'aquestes emissions sense cap mesura de regulació efectiva suposa una greu amenaça per la salut i una vulneració de drets a respirar un aire net. El portaveu de la plataforma Celnet, Adrià Pallejà, expressa que la Generalitat de Catalunya té competències legislatives i existeix un marc jurídic suficient per adoptar mesures immediates i efectives.
El problema ja no és de desconeixement, és d'inacció. El que perpetua aquest, el risc és un buit legal que genera desordre i impunitat. La informació és prou clara. Respirem compostos cancerígens al Camp de Tarragona i això està demostrat científicament. Ara cal posar ordre a una situació caòtica a través d'una regulació clara i justa. No demanem res d'extraordinari, només sentit comú i responsabilitat institucional.
Els investigadors expliquen que cal una revisió i renovació de les autoritzacions ambientals de les empreses petroquímiques incorporant els límits anuals i puntuals marcats per l'estudi, garantint que els plans de qualitat incorporin mecanismes sancionadors efectius pels incompliments. Des de la plataforma Celnet adverteixen que la informació existeix i que les solucions són tècnicament viables. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Un temps dominat pel vent de Garbí, que està tossudament bufant a les comarques de la Costa Brava. De fet, queda maró en aquesta banda del litoral nord i també una miqueta més de tràngol en alta mar, amb forta maró fins i tot. Aquests vents de Garbí de sud que continuaran bufant gran part del que queda de dimecres a tota la costa, fent que hi hagi entre aquesta marejol i maró, com dèiem, una miqueta més de mala mar a la Costa Brava. Vents de 40-50 km per hora fins i tot en el cas gironí. Porten una massa d'aire temperada, per tant, no hi ha temperatura freda prevista per les properes hores. Pel que fa al dijous, entrarà el vent de tramuntana, sobretot al matí. També un palet de vent de dalt a la Costa Daurada. I després, a la tarda, s'aniran posant al Llevant o al Gregal, especialment a la Costa Sud. Tot plegat farà que hi hagi una mar creuada i una mar força espessa durant gran part de la jornada. I una altra vegada, mar endins, on més es notarà aquesta situació esvalutada. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments com estan situant a l'autopista Peixeta, a l'altura de Parets del Vallès. Hi ha un camió de Vallès que ocupa aigua a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, i l'incidència que deu 4 quilòmetres de retenció des de Mollet del Vallès. També circulació intensa en aquesta mateixa autopista Peixeta, a la calçada en sentit Tarragona, interessant de Perpetua i Berguedà del Vallès, i també aturades a la B30, a la clau d'aquesta autopista, a Barberà del Vallès, també en sentit sud. De la zona del Vallès, també aturades a la C-17, entre Parets i Mollet, en sentit Barcelona, i a la C-58 i C-33, entre Montcada i Reixac i el Museu de la Trinitat d'entrada a Barcelona, a la C-58, el xerrem per càmeres aturades entre Montcada i Ripollet, en sentit Terrassa. Al moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
I els dimecres són sinònim d'economia blava. Per això ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, Marina. Bona tarda i també a tots els oients.
I avui, Anna, parlarem del Blue Tech Show amb Laurean Gauss. Molt bona tarda, Laurean. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde a tots. Muy buena tarde.
Anna, endavant.
Sí, Logan, muchas gracias por ser aquí. Muchas gracias.
Un placer ganar y venir a comentar con vosotros el nuevo Blue Tech Show de mes de noviembre.
Muy bien, Logan, esta es la tercera edición. Se hace en Saint-Marie-la-Mer y es de justamente será próximamente en menos de un mes. ¿Ya? Y sí, esto es en el día 20. En noviembre, ¿no? Y entonces, ¿qué te iba a comentar también? Esto que se haga en el municipio de Saint-Marie-la-Mer y después justamente que recién inaugurado también el edificio del mar, ¿esto es para potenciar también el puerto, el Parlamento del Mar?
Sí, el Parlamento del Mar, Sergio Pallarés y todo, las empresas, ¿sí? y también los políticos de la zona de Perpignan, de las Pirineas Orientales, que tiene un interés, y hay muchos que tienen un interés sobre esta economía blau. Es la tercera edición, es llevada para una empresarial Anne-Leila Mechterlen, que se trabaja en Banyuls y que tiene una empresa conocida en el departamento ni más allá en Francia y en Europa y que trabaja en este sentido y que intenta deportar un poco la dimensión de l'économie blau. Nosotros en los Pirineos, en Canet, en Roussillon, tenemos un centro de construcción nuclear, ¿sí? con Catana, sobre todo, y Windelo, y tenemos también un centro de recherche con el Banyuls y donne un ambiente de trabajar en l'économie blau. Hemos tenido contacto con la prop en el port de Barcelona, con la gente del port de Barcelona, con ti también y con toda la parte del Mediterráneo. Y nos parece que podemos intentar de hacer esta tercera edición un éxito y de dar un pie más en esta ambición empresarial y política, de tener en cuenta que tenemos un mar, que se puede cuidar del mar, y que el mar es una riqueza. Y cómo se puede hacer para partenir una riqueza sostenible, responsable, y que demain intentar de trabajar más en este sentido.
Claro, porque en este año 25, que según Macron, Monnier en Francia es el año del mar, se tienen que maritimizar las mentes. ¿También se tienen que maritimizar también los oficios, como se está haciendo también en Canet el Pol Nautic?
Sí, el mismo, sí.
Claro. Y después también es interesante, porque de la mano de las cámaras de comercio, no es casualidad que siempre vaya relacionado con la economía azul, porque hemos de recordar que la primera nacieron al lado de los puertos, en Marsella. En 1599 ya nació la primera del mundo. O sea que la Cámara de Comercio está muy implicada en este sentido.
Sí, me parece que es el sentido de la Cámara de Comercio de intentar de poner nueva línea económica. Hemos buscado amb gent com Pierre Rocard de l'IDEM, com la gent de l'Escola 42, un àmbit i una línia econòmica sobre la innovació i la informàtica. També a l'inici de la Càmera de Comerç, de l'antic president, d'Anna Foucault, sobretot, aquest àmbit de construcció nautica amb l'alcaldessa de Canet, Alex Franco, i després Barra Dupont, i ara, sobretot, Stéphane Luda. I ara, el tema de l'economia global, me parece que es totalmente en la línea de la Cámara de Comercio de intentar destacar nueva línea económica y con gente de empresa y de conectar gente de empresa, innovación, gente de la universidad y los políticos para tener un futuro mejor para la economía, sobre todo, pero para la joven y para la imagen que se puede dar a nuestro departamento.
Sí, claro, porque pues, si hablamos de Canet, hemos de hablar de que es la capital la capital del mundo del catamarán. Recientemente se ha celebrado la tercera edición del en Canet, también la edición de Multicastro, el día 11 y 13. Eso es un referente mundial con Katana, que hemos de decir, que es el tercer constructor del
Katana,
mundo.
Sí, Katana, que se va a hacer inversión también, una inversión de 2-3 años. Una inversión muy potente de miles y millones de euros para dar también un paso suplementario a la construcción náutica. Y ahora sí, no sabe de verdad si no somos si el primer mundial. Uno de los primeros mundiales, sí.
Sí.
El primero de Europa, sí. Pero la ambición de tener más allá nueva finca, nueva empresa, seguro que ya tenemos. Sí. Y que se va a pasar seguro bien, que el más difícil en todo ese sentido es de hacer la construcción. Así, 25 años, no había Canet ningún que se diga barco, Katana, catamarán o nada. Ahora, Canet, la zona de Canet, es una de las más potentes de Europa y del mundo. Boom. En 25 años, el más difícil de venir de cero a aquí, que le da un pie o dos más, porque ahora tenemos experiencia, tenemos visibilidad, tenemos conocimiento europeo y mundial, y es más fácil, más fácil. Sí, es más fácil de continuar en este sentido.
Porque en este sentido, Logan, los barcos van aumentando constantemente entre 30 y 60, los catamaranes de 30 a 60 centímetros cada vez son más grandes, son tamaño XXL. ¿Podemos decir que Katana junto, en todo el conjunto, porque se quieren expandir también, Wenderlo también quiere hacer más grande, se quiere hacer más grande en metros cuadrados, podemos decir que Perpiñá Metropol, Mediterráneo Metropol, puede conseguir que se haga el espacio viable en metros y le den autorización para crecer?
Sí, casi. De manera pública no podemos firmar que...
entre comillas.
Entre comillas, sí.
Entre comillas.
El Estado francés, el prefecto del Príncipe Oriental, estará a nuestro lado. Y todos los políticos para sacar nueva etapa de desarrollo del Polo Norte. Sí. Ahora de verdad no tenemos luz verde, tenemos luz naranja. En poco vamos a tener luz verde y estamos todos luchando para tener luz verde en la propia.
O sea, que esto que, por ejemplo, Katana, que ahora está en Portugal, en Vagos, o está en Tudor, o La Rochelle, que dijo que, por ejemplo, era más barato La Rochelle, el metro cuadrado si eran 100, aquí en Canet eran 200, está asegurado en este sentido. Es que esto es súper importante, ¿no?
Sí, pero también tenemos toda una zona de formación con el INEM, el Instituto Interno de Nautismo, con el ISTE, con el ISTE del Mar, con el... Sí. Todo una, un
es una
un
red,
ecosistema,
¿no?
Una red, un ecosistema muy, muy favorable a las empresas. Esto es una construcción que a pie de 25 años, con toda una... Como se podía, como para hacer cocina, para todos los ingredientes para hacer B. Y ahora me parece que tenemos todo B. Nos falta algún papel, alguna autorización para sacar más hectáreas, pero estamos a poco.
Sí, porque otra cuestión también es importante también decir la bioconstrucción. En este sentido, por ejemplo, la introducción del cáñamo, las orticas, dentro, o el bambú, se está experimentando, pero, por ejemplo, esto ya es una realidad en el nuevo catamarán de Winderlo, con sí, fibras de basalto.
Sí.
Y utilización del PET. Esto, ¿no? Quiero decir que son pioneros y un modelo
también
a seguir.
Winderlo es una buena, Winderlo, buena empresa, sí. Y con... Sí, que de nueva construcción, ahora con un presidente joven, que tiene muy, muy buena idea de modernidad, de actualidad, con todos los materiales que se debe de seguir para tener catamarán sostenible. Y todo esto, esta construcción de un polo náutico, todas las personas tienen su competencia, su manera de hacer, y es interesante de compartir con todos. Y estamos muy contentos de la vida del polo náutico que tenemos, un fuerte, un Bruno Châtillon, que es empresarial y que es el responsable del presidente del polo náutico. Y que es una muy buena persona y que lleva todo eso de manera super super interesante. Es bueno de Tenderlist también trabaja en Francia, sí. En Europa y ahora en todo parte del mundo.
Sí, porque apuestan por la hidráulica. Otra cuestión también, en ese sentido, por ejemplo, si se ha expallado y ha unido todos los puertos, los de la región de Occitania con los de Cataluña para crear la unión del Mediterráneo, en este sentido, tú también apuestas por esta unión económica del Mediterráneo, ¿no? A partir
sí,
del clúster que vais a formar, supongo.
Sí.
El nuevo clúster náutico.
Apuesto también, tenemos el Sergio Pallarés, que es la persona referente. Sí. En la parte francesa, pero más allá, en la parte de Europa, el tema de todos los puertos, y somos muy a prop de Sergio Pallarés, a Barabos Fruto, el tema político también, para hacer los encuentros, como en el efecto el mes de junio, con el presidente del port de Barcelona, y no, Sergio Pallarés es una persona clave en un poco en esta ambición, porque es el referente ahora de todo, de manera de hacer y que se quede en nuestra zona es súper importante porque se tiene una visibilidad muy 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 profesional. Eso es importante.
Sí, es un referente a nivel mundial. Y esto que comentaban, Logan, también te quería comentar que en general la economía y los puestos de trabajo, que ya está estipulado así de la economía azul, se van a multiplicar por dos en el 2030. ¿Será posible? ¿Tú lo ves viable? Eso lo decían en el mundo en cifras. Aquí, en el caso, en la región de Occitania, ¿lo crees viable? En Barcelona va por el camino.
Sí, pero nosotros también vamos de camino y hemos hecho la visita de todo lo que fue Barcelona es una capital mundial, Perpignan y Canet, y Bayús sí. Y Santo Marino, es el mismo nivel. Y también de duplicar el nivel que tenemos ya, sí, es seguro que es posible, y duplicar y más, porque tenemos uh-huh. ambición, porque tenemos relación, y también el nivel que vuelven para demás es de estar útil a la zona de Perpignan, al departamento, pero útil a los vecinos también, útil a Barcelona, y hemos encontrado, sobre todo en Barcelona, personas muy interesadas para hacer un transfrontalier, político, transfrontalier, inteligente y pasarela entre los dos. Un grande, un super grande Barcelona y un pequeño ágil como nosotros.
Ho hem de deixar aquí, lo tenemos que dejar aquí porque se nos tira un poco el tiempo encima. Muchas gracias por atendernos esta tarde.
Disculpo, una rebaixada de català ni castellà, ni moltes gràcies per aparèixer a
Anna
i a la ràdio per aquesta entrevista.
No te preocupes, muchas gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias, un placer.
Y muchas gracias también a tú, Anna.
Sí, muchas gracias, Logan, por ser entre nosotros. Si caso lo podemos retomar en otra ocasión. Y también muchas gracias, Marina, y a los oyentes. Muy buena semana, Blava.
Muy buena gracias, semana,
gracias,
Ana.
Gracias, Logan. Merci.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Ho parlàvem al principi del programa aquesta setmana, que just fa un any del desastre de la Dana de València, avui fa un any exactament. És un bon moment per parlar del concepte risc meteorològic, Sergi.
Doncs sí, Marina, cada temporal, i especialment el que esmentes, que avui estem d'aniversari, i va suposar un exemple clar del que és el risc, dels efectes que pot tenir un esdeveniment meteorològic extraordinari sobre la població, i també, si em permets, va posar en l'aire totes les deficiències en quant a prevenció, en quant a alertes, en quant a gestió d'aquell episodi que, malauradament, segueixen passant. Primer de tot, però, Marina, hem d'entendre què és un risc, no? O què entenem com a risc, i en aquest cas un risc meteorològic.
La probabilitat, jo t'ho defineixo, la probabilitat de que passi alguna cosa.
Exacte, i que aquesta cosa normalment, en aquest cas,
tingui conseqüències dolentes.
Exacte, tingui conseqüències dolentes. Sempre ho mirem, això sí, sempre mirat de la perspectiva humana, que afecti a béns públics, a béns personals, a vides humanes, etc. El risc té diferents paràmetres, o sigui, és com una operació matemàtica que es composa, podríem dir, de tres parts diferents. Primer de tot, tenim el perill o la perillositat, que és pròpiament aquell esdeveniment meteorològic. És a dir, el perill que caiguin 300 litres per metre quadrat, com van caure a la Ràpita fa unes setmanes, en 2 hores. Això seria el perill. Quan parlem de meteorologia, parlem de situacions meteorològiques de perill, no de situacions meteorològiques de risc. L'altre component és l'exposició. Com d'exposats estan aquells vents, aquelles situacions, davant el perill meteorològic. És molt diferent que una casa estigui dalt de tot d'una muntanya o una casa estigui a la llera o un càmping estigui a la llera d'un riu, com passa, per exemple, amb la Tordera, no? Per exemple, per posar un clar exemple, o una zona inundable.
Sí, però que estigui a dalt d'una muntanya tampoc vol dir que no tingui riscos, que tampoc també té uns altres tipus de riscos.
Té uns altres tips, però si parlem del risc aquest, per exemple, d'inundacions o inundabilitat, estaria més fora, no? I l'últim factor que ens queda és el de la vulnerabilitat, o sigui, com de vulnerables, o sigui, quan més exposats estem en aquest risc, més vulnerables som. Més probabilitat de que ens fem mal o de perdre aquells béns que estan exposats. Val? Han quedat sumptuós que hem de tenir molt clar. Primer de tot, perquè et deia, perquè el fenomen meteorològic, pròpiament dit, és a dir, el que parlem sempre en aquesta secció, és el perill meteorològic. Els serveis meteorològics, tant el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units, que aquests dies també ha estat notícia, emeten avisos meteorològics de perill, no de risc. D'acord? Hi ha un perill i els emeten amb probabilitat. Per exemple, hi ha una probabilitat alta, baixa, mitjana o alta que es produeixin, per exemple, que caiguin 30 litres en 40 minuts, que les ratxes de vent superin als 120 km per hora, etc. Què passa? Que això és molt diferent que el risc. Els encarregats d'emetre els avisos o de gestionar les emergències pel risc, és a dir, si contemplem tots aquests tres factors que hem dit abans, és protecció civil i la gestió d'emergències. Per tant, un meteoròleg no pot emetre un avís de risc per la població. No és la persona capacitada per emetre el risc. Ni una protecció civil pot emetre un avís de perill meteorològic, sinó que ha de ser una cadena d'organització, que per això està muntat així, perquè un es nodreix de l'altre. Què passa? Que en situacions com la que vam passar de la Dana de València, la que avui fa un any, per exemple, per posar-te un exemple, l'avís de perill meteorològic estava ben fet. Els companys de l'Agència Estatal de Meteorologia, concretament els companys del País Valencià, de bon dematí ja tenien a més l'avís vermell per pluges que podrien superar els 180, 200, 300 litres per metre quadrat. Per tant, això era correcte. Què va fallar aleshores? Va fallar els avisos per risc, o sigui, el servei d'emergències, segons les dades meteorològiques que tenia i les dades hidrogràfiques, recordem que són les que mesuren els cabals dels rius i de les lleres, amb això ells valoraven com d'exposades i quina vulnerabilitat tenien aquests vents que hem parlat abans. I depenent de tot plegat, eren els encarregats d'enviar les alertes. En aquest cas, la famosa alerta que ara s'envia pels mòbils i que en aquella ocasió va sonar a les tantes de la tarda, amb molt de retras, pràcticament.
Passades
les 7 de la tarda, quan l'episodi ja era el més calent a l'Aigüera o fins i tot ja estaven gran dels pobles i ja estaven inundats, no? Per tant, que tinguem clar com es reparteix les culpes, entre cometes, o les gestions, o les funcions, millor dit, de les gestions d'aquestes situacions meteorològiques de perill i d'aquestes situacions de risc. Altre punt és el que tu que deies abans, el factor humà, o sigui, com intervé el factor humà no només en donar els avisos, sinó en construir en llocs que no es pot construir, que fa que cada dia, cada any que passa, cada moment, estem més exposats i siguem més vulnerables a un fenomen meteorològic que, bé, està en estudi o està en els recurrents que ja passen, els excepcionals, com va ser en el cas de l'any passat, i també hem de tindre aquesta condició que si els models meteorològics o les tendències van en aquest sentit, cada cop ens anem a una dinàmica on determinades situacions de perill siguin més freqüents. I, per exemple, paràmetres que es feien servir per les construccions i paràmetres hidrològics, com podríem dir, que serien els famosos períodes de retorn, podrien quedar cada cop més caducats, no?
Mm-hmm.
Això ens fa reflexió.
Sí,
digue'm, Marina.
De fet, fa dues setmanes, quan hi va haver el temporal d'aigua a l'Ebre, ja va sortir l'alcalde de la Ràpita dient que potser s'havien de tirar cases que s'havien construït al costat de rius i rieres i construir-les en un altre lloc.
Exacte, era allò de fins i tot que s'haurien d'expropiar, no? O que haurien de traslladar-se a la gent. Clar, això hi pensem ara, però tu pensa en la contrapartida, que és la cara B, no? Què ha passat amb els càmpings? Que el govern llença un missatge o un decret dient que s'han de treure els càmpings de zones inundables i el sector del càmping, en aquest cas per lobby econòmic, evidentment, fa unes pressions X que aquest decret ha quedat, com diuen en castellà, en agua de borrajas. Nosaltres posarem barreretes als càmpings, però no el mourem de lloc. Això què vol dir? Que continuaran estant encara més exposats i continuaran sent més vulnerables. Per tant, no solucionem el problema, sinó que li fiquem pegats, no? Li fiquem parxes, en aquest cas. Són dos maneres, i aquests dos exemples que has posat tu són molt clars, o sigui, són dos maneres de, vale, quina gestió fem del risc, com podem evitar que una catàstrofe o un episodi meteorològic extrem tingui determinades conseqüències, o anem posant parxes i a ver-les venir, no? Patada pelante, que es diria en futbol. I l'altre punt important, o sigui, l'altre punt a tenir en compte, que això també va sortir i hi havia certes personalitats aquí a Catalunya que ho havien dit, o sigui, a Catalunya el que ha passat al País Valencià no passarà mai, no pot passar això, no es pot donar una gestió del d'allò. Doncs, ojo, perquè s'han donat casos de gestions igualment dolentes i arribats al punt i arribats a dirigents que segons quines cadenes de comandament i segons quines instruccions no estan capacitats per fer-ho, doncs pot passar absolutament el mateix. O sigui, no pots dir que aquí això no passarà fins que no s'ha donat el cas d'un episodi. Recordem, no fa tants anys que mentre Catalunya quedava col·lapsada per neu, determinat polític estava ballant en una discoteca, sense anar més lluny, eh? Vull dir, reflexionem i també pensem una miqueta enrere.
Sempre és important reflexionar. El tema és que, per a o per bé, amb l'episodi de València, és veritat que ara s'envien més alertes i que tothom està, almenys políticament, està més al tanto d'allò que passa.
Sí, però una cosa és que s'envia més...
Aquí podem atrevessar la fina línia d'enviar masses alertes, eh?
De la denitis, que li dic jo. O sigui, vale, de passar-nos, i sempre i quan, i retornem al primer punt, hem d'afinar al màxim, i això sí que forma part de la nostra responsabilitat com a meteoròlegs i en aquest cas com a comunicadors, etc., d'afinar el més prim possible que es pugui en les previsions i magnificar tan bé com es pugui l'episodi, és a dir, no passar-nos de catastrofistes en aquest cas.
Ho intentarem. Sergi Corral, alguna cosa a afegir? Tens 5 segons.
Doncs que res, el que dèiem a primera hora, que mira, fa un any estàvem a València i avui estem a Andalusia, estem a Huelva, estem a Sevilla, on avui els aiguats han sigut bastant, bastant importants.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sergi, per estar aquesta tarda amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres, ens hi tornem a trobar.
I així arribem al final d'aquesta primera hora d'Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos, tanto descaro nos dio el corazón. y sobraron los 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con un abrazo.
Radio La Escala.
La Xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. El plenari dona llum verda per unanimitat al pacte